A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, a les 11:07 és hora de Talent i Més. Aquest espai que fem en col·laboració amb l'associació Talent en Femení, ja ho saben, aquesta associació que fa xarxa entre dones del territori per, doncs això, el que representa fer xarxa, bàsicament, acompanyar-se, ajudar-se, col·laborar, donar-se la mà, consells i trobar-se en moltíssimes ocasions. I saben que puntualment apareix per aquí la vicepresidenta de l'associació, Montse Balada. Què tal? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
I sempre ve acompanyada, doncs, alguna d'aquestes membres d'aquesta associació, i avui ens portes a...
Avui us porto a l'Esther Aragonès. L'Esther Aragonès, que és consultora estratègica i creativa de marca personal d'alt valor. I ara ho explica ella perquè... Ja veureu, té molt
d'explicar. Esther Aragonès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda a Ràdio Maricel. Membre de Talent en Femení des de fa quan?
Pues aquest any he entrat.
Acabes d'arribar. I com vas conèixer l'associació?
Pues a través d'un consultor que vaig estar amb ell, I em van parlar del que feien i vaig dir, bueno, és una bona oportunitat.
Què et va fer decidir-te a apuntar-te a l'associació? No sé, perquè, clar, d'associacions empresarials hi ha moltes, no? Aquesta té la particularitat de que és només de dones, no? De dones professionals, de dones emprenedores, etc. No sé si aquesta particularitat et va cridar l'atenció.
Sí, em va cridar l'atenció perquè, a més, jo em dirigeixo a dones, llavors vaig pensar que era un bon lloc on donar-se a conèixer, i, a més, també em va agradar molt la possibilitat de poder sortir a la ràdio. Així que... fantàstic.
Perquè és que, a més, l'Esther, veuran que té molta facilitat amb això del micròfon, perquè ella també té un podcast, oi? Té un podcast,
sí.
Que després en parlarem també, en el que d'alguna manera, doncs, difon, no?, tot el seu coneixement respecte a aquest món del branding, no?, de la marca, del posicionament de marca, no? Explica'ns una mica en què consisteix la teva feina, perquè tu ets mentor, ets consultora, no?, acompanyes, entenc, dones, només?
Sí, dones.
Acompanyes dones. Per què només dones?
Mira, perquè en algun moment has de filtrar una mica el públic, llavors em sento com molt més connectada amb dones, i també perquè el meu enfoc, jo tinc una metodologia pròpia que es diu amazònica, i el meu enfoc és com molt mirar cap a dins. Llavors connecta molt millor aquest missatge amb dones que amb homes, que normalment, no dic tots, però normalment tenen una mirada com a més impulsiva i no tant de voler mirar cap a dins.
I vas arribar aquí perquè vas veure aquesta necessitat? És a dir, no sé si vas veure com una necessitat d'acompanyar les dones en això de posicionar-se, no?
Mira, necessitat, jo crec que ve una mica des de la meva pròpia història. Jo ara sempre dic que ajudo a projectar l'alt valor, no?, que tenen les dones, perquè jo en algun moment no vaig saber veure aquest alt valor que tenia, no?, sobretot a l'adolescència i tal, i amb el temps he anat veient, doncs, que fa falta perquè som molt bones, hi ha molt de talent, però després no ho sabem comunicar, no sabem projectar a nivell d'accions, a nivell d'imatge també, perquè jo també treballo aquesta part de branding visual, llavors tot això, si ho elevem, fa que des de fora se'ns vegi amb l'alt valor que realment tenim.
I això creus que és una característica general? És a dir, això ens passa perquè la societat alguna vegada, d'alguna manera, ens empesa, no?, ens empeny cap aquí, no? És a dir, com que a les dones els hi costa més, no?, sortir, visibilitzar-se, no?, fer-se presents en aquest món, d'empresa, en aquest món competitiu alhora.
Sí, jo crec que sí que passa molt, sobretot també pel síndrome de l'impostor, per creences que tenim, per, no?, d'on venim també, que hem estat com més sempre darrere d'escena, i per mi és molt important poder-nos visibilitzar i no tenir vergonya, no?, a exposar el que realment tenim. També moltes vegades em parlen de, no?, que qui s'exposa com que té molt d'ego, i això m'ho han dit dones també, i és com, no, tu tens un missatge que tens que transmetre al món i que realment, pues, l'has de treure i per ajudar persones. Vull dir, tu realment no ets lo important aquí, sinó el missatge, no?
Clar, i no sé si encara pensem, en general, les dones, que destacar no sempre és bo. I no sé si és un missatge que consideres erroni, no? És a dir, i més en aquest sector, és a dir, quan estàs en un món empresarial, professional i amb tanta competència, entenc que destacar no té per què ser quelcom negatiu, no?
Per res. Jo sempre parlo, tinc un eslògan que és passar de clònica a icònica, que és, no podem ser una més, no podem estar parlant amb fluixet, que no ens escolti el nostre missatge, sinó ens hem de elevar i explicar el que fem per poder ajudar la màxima gent possible. Llavors, per mi és fonamental.
I clar, i quan tu parles amb dones i arriben dones a tu, i ara entrarem una mica més, en com, de quina manera les acompanyes, però justament parlant d'aquest aspecte del destacar, no? De la diferència, no sé si... fa més por que costa, no sé si m'explico, és a dir, no sé si fa més por diferenciar-se que no pas és difícil diferenciar-se, m'explico? Sí. No sé si és més un tema, doncs, això de que tenim integrada com aquesta idea de que ens fa por, no sé si perquè ens jutgin, perquè ens critiquin.
Mira, a nivell antropològic venim de que formàvem part d'una manada, formàvem part d'un grup i qui destacava, qui estava fora d'allà, estava en perill. Llavors ho tenim com a molt, no, associat de que destacar és dolent. El meu enfoc és totalment diferent. Vull dir, avui en dia tenim molta competència, jo estic molt en el món digital, que cada vegada hi ha més soroll, llavors o et diferencies i destaques o al final ets un més. I tots tenim diferenciació, que el problema és que fa por treure-la, però a vegades no sabem ni reconèixer en què ens diferenciem.
Aquest és el, i no sé si és el més has d'ajudar tu, no? En ajudar a detectar què és allò que et fa diferent de la resta, no? Aquell punt fort teu.
Sí, punt fort, o a vegades és un matís, que a vegades, l'altre dia parlàvem amb una noia que també és consultora, fa el mateix que jo, de fet podríem ser competència, i vam fer una trucada perquè també m'agrada, no? Rodejar-me de dones així, i ella em va dir que, bueno, el que estava fent, i dic, és que tu i jo fem el mateix, però no té res a veure. Vull dir, realment som molt diferents, i jo li vaig donar allò com una pinzellada, i li vaig dir, això jo crec que et fa totalment diferent, i va dir, ostres, i ella es dedica a això, no? I va dir, ostres, no sabia que era tan fort aquesta diferenciació que tenia, i per mi era clau.
Clar, i no sé si el gran valor de la teva feina, o com d'altres tantes consultores, tot i que ara ens explicaràs què és el que tu et fa diferent, vale. O què és el que tu et fa destacar en aquest sector, però si no sé si el gran valor d'aquesta feina és justament aquesta mirada exterior, no? És a dir, aquesta capacitat de jo t'estic mirant des de fora i sóc capaç d'analitzar-te, no? Sense aquest vincle igual emocional, personal, etcètera, llavors puc detectar allò que potser tu no ets capaç de percebre, no?
Totalment. Mira, amb una clienta, la primera sessió que vam fer, que aquesta era... Jo tinc unes sessions grupals i aquesta era individual amb ella, no? Era la primera sessió. Només parlar-me una mica del seu projecte ja vaig veure quina era la seva diferenciació, i ella no, mai s'ho havia plantejat. Ella ven vins, té una distribuïdora de vins, i parlant em va dir que bueno, a ella li agradava molt l'autoconeixement, que havia fet com experiències amb vins en llocs que... en punts energètics d'aquí, no? De Catalunya i tal, i el que vam veure és que ella volia fer, a banda de vendre vins, volia fer experiències amb dones pues, més espirituals, no? on s'unia aquesta part energètica. Llavors, això va sortir de la seva boca, però ella no li donava cap importància. I la mirada exterior és molt important perquè ens contaminem al final. Nosaltres mateixos, jo també tinc mentors que també m'ajuden a aclarir les idees.
No sé si consideres que això, que tots hauríem de tenir algun mentor en algun moment, en algun moment de la nostra vida, en alguna etapa.
Sí. I hi ha mentors per tot, hi ha mentors de marca, hi ha mentors de negoci, que això també es confon molt, no? A vegades em truquen i diuen, no, jo és que vull més ventes. Vale, primer hem de treballar la marca, la diferenciació, i les ventes arribaran com a conseqüència. Vull dir, si vols només estratègia de ventes, doncs és un altre mentor.
A tu arriben les que volen treballar la marca, aquesta imatge, no? Que és aquest primer impacte, entenc.
Sí, que volen treballar introspecció per saber quina és la seva diferenciació, volen elevar el seu valor percebut, i això implica treballar la imatge, perquè jo vinc del món del disseny gràfic, soc dissenyadora, llavors per mi no té cap sentit treballar la comunicació i treballar la part interna, sinó projectes a nivell visual, i després el que fem també és un com accions que poden fer per elevar el seu valor percebut, com pot ser tenir un podcast, anar a la ràdio, intentar sortir en premsa, no? Totes aquestes accions doncs, també són necessàries per elevar.
I què diferencia Esther Aragonès de qualsevol altra mentora, consultora, no? Okay, perquè n'hi ha d'altres, no? Diguem que tens competència en aquest sector. Què et fa diferent a tu?
Vale. Jo sempre dic que jo tinc una part estratègica i una part creativa. Vale? No tothom, no totes les mentores són creatives. A més, jo vinc del món del disseny gràfic, de tota aquesta part creativa, llavors en els meus processos jo el que faig és també donar-li la volta per completar la imatge. Llavors, a banda de treballar tot això, surts amb tota una imatge nova, que clar, que les imatges parlen més que les paraules, ja ho sabem, no? A més, també m'enfoco molt en la introspecció, no és només aquesta part de, bueno, anem a accionar, no? I sempre dic molt que és com a molt equilibrat entre el ser i el fer, perquè podem ser molt, però després si no executem no anem enlloc. I al revés, no? Podem estar executant, però des d'un lloc sense propòsit, sense saber ben bé quin és el teu missatge, la teva diferenciació, i que es quedi una mica buit. Llavors, tinc com aquest equilibri.
Aquest concepte del propòsit sempre m'encuriosix perquè, clar, tothom ha de tenir un propòsit, és a dir, s'ha de tenir sempre un propòsit?
No sé si s'ha de tenir sempre, el que et puc dir és que quan trobes què és el que et mou, tot surt més fàcil. Jo, per exemple, el meu propòsit no sabia quin era, no? Però amb el temps he anat veient que jo ser dissenyadora gràfica sol no m'omplia. En un passat m'hagués agradat estudiar psicologia, ara doncs, faig acompanyaments, que no és psicologia però són acompanyaments, o sigui, al final fiques a dins tot el que t'agradaria i llavors et connectes molt en el propòsit, que és ajudar a empoderar també, no?, a dones i a que brillin i que expressin el seu alt valor, que totes tenim.
I quin paper juga en tu la selva, el verd, els arbres? Perquè clar, tens un, no?, un mètode, no?, que es diu amazònico, no?
Sí.
El podcast també es diu així,
sí.
És a dir, en referència entenc que a l'Amazones, no?
Sí.
I penso que això té un vincle molt especial en tu, no?
Sí. Jo sóc defensora de que hem de crear mons, vale? I les persones creatives com la Montse Balada, que tenim aquí al costat, també ho pot dir, com mons on poder submergir la nostra audiència, els nostres clients, per diferenciar-nos. A més, vinc d'aquest món. Per mi Amazònica va ser com un concepte que va caure sol del cel, però després de treballar molt per dins. Vale? Per mi Amazònica és sinònim d'abundància, sinònim d'empoderament, sinònim de recollir fruits, sinònim de perseverància, no? Llavors em venia com molt bé per tota la meva narrativa i vaig connectar molt amb aquest concepte, i també com que m'enfoco a dones va ser com, és que no es pot dir d'una altra manera, a mi m'encanta la natura, m'inspira molt, quan estic a la natura sóc molt més creativa, no? Em tranquil·litzo i era com, és com jo, una extensió més meva. I la veritat que, bueno, em connecta moltíssim.
Esther, per acabar de matisar, perquè moltes vegades en aquest món, no, de l'acompanyament, del mentoratge, no, o del coaching, digue-li com vulguis, no? Fins i tot això del posicionament de marca també, tot plegat, sentim molt a parlar de la paraula això de manifestar, d'empoderar, i sempre amb aquestes paraules hi veig un risc de que algú pugui pensar que això és més o menys senzill, que no hi ha esforç al darrere, no? I entenc que és important matisar que manifestar no és dir vull això i cau del cel, no? Vull dir que és un procés molt més farragós que requereix molt més esforç personal del que ens podem pensar en primer moment, no? Que és que se senta en aquesta paraula ara, no? Que no sé fins a quin punt de vegades també és interessant dir, anem a definir exactament què volem dir amb això, no?
Sí, al final hi ha d'haver un esforç per la persona i unes ganes de voler, no?, canviar i de voler transformar qui ets tu. Perquè si evidentment no aplica res del que jo t'ensenyo i del que et dic que he de fer, que has de fer, doncs no passarà. I m'he trobat casos així, no? Persones que acompanyes que després no ho estan aplicant i dius, però per què? Si tens el pas a pas i tal. Per mi és molt important que primer creguis en el teu valor. Uh-huh. Si no creus en el teu valor, jo ja et puc ensenyar totes les estratègies del món, podem fer un pla, podem tal, que si tu no creus en tu, difícil. Llavors aquí sempre dic, jo no sóc coach, però sí que sempre dic, vés a un coach primer, empodera't, treballa el que hagis de treballar a nivell de creences, a nivell del que sigui, i després treballem la marca, no? Llavors, aquest empoderament també ha de sortir de tu.
T'hi trobes amb moltes dones que arriben que no creuen prou en elles?
Moltes. Moltes. De fet, cada vegada m'estic enfocant més en un perfil que ja vingui, no?, més empoderat, perquè al final la meva feina també brilla molt més i podem arribar més lluny. Però, lamentablement, costa molt, no?, que aquesta creure en nosaltres.
Per tant, en general, el teu perfil, diguem que són dones, diguem que tenen ja clar, d'alguna manera, quin és el seu valor, quin,
sí,
no?, allò
sí,
que volen oferir, i el, sí, que volen, doncs, és, diguem, potenciar-lo, no?, d'alguna,
sí,
manera,
totalment,
fer-lo créixer.
Totalment,
eh?
Que ja porten un temps en el mercat, que ja tenen clients, que tenen ganes de treballar la marca, no? Que no és aquella necessitat de, ai, és que he de facturar perquè si no, no...
I ser dona és un hàndicap encara en alguns sectors del món laboral?
No sé dir-te, per mi no ho és, perquè jo sóc una persona molt llançada, vale? Llavors jo si em proposo alguna cosa ho faig, però el que sí que veig és que a darrere dones que em trobo ja com por, com, no?, com que no encaixen allí o que els hi fa vergonya o que no se senten suficient. Jo mai he sigut així, jo sempre he pensat que som iguals i que, pues, bueno, el que has de fer és visibilitzar-te i dir aquí estoy jo, no? I Mamazònica una mica és això, és així soc, això és el que faig i aquest és el meu valor.
I potència'l, no? I destaca'l i vull dir, enriqueix-te d'això també, no? Entenc? Vull dir que al final entenc que busquen un benefici totes aquestes dones, no?
Totalment.
Vull dir, el que volen és explotar-ho, no? Explotar
Totalment.
Aquest valor per poder viure d'això, que al
Totalment.
Final és l'objectiu. No sé si creus que és un... És a dir, si la dona, aquesta dona emprenedora que es llença, que és capaç de percebre un valor en si mateixa, no? I destacar-lo i treballar-lo i viure d'això, no sé si creus que és quelcom creixent. És a dir, si hi ha una tendència a que cada vegada més dones s'animen a això, no? És a dir, venim d'un... No, estic parlant d'ara anys enrere, no? Però la Montse segur que ho corroborarà això. Que, de fet, d'això també surt l'associació, no? De que les dones ens costava com fer aquest pas endavant, no? Havíem de ser sempre
sí.
com... Alguns havien de donar l'empenta, no?
Sí, cada cop jo crec que anem a millor. També jo em moc en un entorn bastant digital, que també està com a més... és més normal, potser en els comerços més tradicionals o en altres tipus de negoci, on potser aquesta part de visibilitat no és tan necessària, es queden darrere d'escena, no? Però jo sempre dic, surt a davant, és que venguis el que venguis, hi ha maneres de que...
La por principal quina és? El judici? El judici extern? Quina és?
Pot ser, perquè clar, quan tu et diferencies i aquí estic jo, és com mira esta, no? La creguda o quant d'ego o què se creu aquesta, llavors... No pensar en això, pensar en el que tens per aportar i que si la gent ho aplica, millores vides. O sigui, al final, per mi el missatge és aquest.
Les dones ens sabem acompanyar unes a altres?
Sí, ens sabem acompanyar, jo crec que sí, perquè també en tot aquest, no, els networkings que fem i això, es nota, no?, aquesta sororitat, aquest voler ajudar-nos... Crec que sí, i cada vegada hi ha menys rivalitat, que això també és guai, que fa anys enrere segurament hi havia
sí,
més rivalitat.
I molt d'estigma, no?, d'allò de que les dones entre nosaltres ens apunyalem, que és una cosa terrible, que no m'agrada gens
no.
Que es digui, perquè a més, jo crec que associacions com Talent en Femení és la demostració clara de que això no és cert, és a dir, les dones, entre dones, ens acostumem a donar la mà i acompanyar, oi, Montse? Vull dir que una mica és també la tasca d'aquestes, i no?, és l'evidència d'aquestes associacions.
Totalment. El que sí que és veritat és que nosaltres hem descobert que anem molt ràpides i de vegades hem de tirar soles, perquè no és competitivitat, és que estem molt plenes les dones. Jo ho deixo aquí.
Esther, si algú et vol localitzar, què ha de fer? Per on, a on et troba?
Vale, mira, estic a Instagram, que estic bastant activa. La conta és Soy Esther Aragonés, Esther sense H. Després tinc la pàgina web on allí explico una mica més el meu mètode, una mica com treballo, que és estheraragonés.com. Si volen escoltar més el podcast és Branding Amazónico, que allà entrevisto a persones del
sí.
món digital, parlem de negocis.
Per aquesta gent que li agradi aquest món de la marca, del posicionament, és molt interessant el podcast, es diuen
sí.
coses molt molt interessants,
sí.
de les que tothom en pot treure fruit, eh?
Sí, han passat grans referents com Mònica Galambravo, Rubén Turienzo i d'altres, llavors pues, bueno, tenim punts de vista diferents i molt, molt potents. I bàsicament això, a la web sí que tinc un recurs
sí.
que és una classe gratuïta per si algú vol indagar una miqueta més en com elevar el seu valor percebut, i allà doncs, poden accedir a la classe gratuïta.
Doncs ja ho saben, eh? Si tenen doncs, allò, eh? Tenen clar d'alguna manera quin és el seu valor, cap a on volen anar, però la imatge els hi trontolla una mica, no saben ben bé com enfocar-ho, doncs l'Esther els podrà acompanyar de manera professional i perfectament, sempre i quan siguin dones. Per què? Ella s'ha centrat en aquest nínxol i aquesta secció també ens hem centrat en aquest nínxol, que és el de les dones. Per tant, aquí els homes, em sap greu, quedeu exclosos, ja teniu molts altres espais per vosaltres. Fem repàs ràpid agenda, Montse?
Rapidíssim.
Vinga, agenda de talent en femení.
Vinga, primer me situo una miqueta al passat, que el 23 de maig van tenir la primera trobada d'associacions de dones de Catalunya i he de dir que va ser un èxit. Va ser un èxit perquè haurà continuïtat amb aquesta idea i es tornarà a repetir el 2026 a Sant Cugat.
Perfecte, aquest any va ser Sant Pere de Ribes, no?
Exacte,
la següent serà Sant Cugat.
Realitzada per Talent Femení i l'any que ve serà per... deixa'm mirar el que tinc aquí apuntat... per les dones d'empreses emprenedores de Sant Cugat.
Molt bé.
I els felicitem, les felicitim per agafar aquesta rellevància. Què tenim? El 28 de juny tenim una visita de enoturisme a les bodegues Capità Vidal. Bodegues Capità Vidal per què? Perquè la seva directora va ser una de les guardonades aquest any als Premis Talent Femení i ella ha volgut oferir aquest espai, un espai que serà mixta, no serà només de dones, serà mixta i podeu venir, podeu fer una cata, podeu visitar, podem fer networking i podem fer alguna més que no només treballar, sinó veure la natura.
Sí, fer això del contacte personal, que és aquesta xarxa, no?, que és la base de Talent en Femení.
I vull recalcar que està oberta a tothom, que només heu d'entrar a la web de Talent Femení, talentfemení.com, i allà trobareu els números de contacte i podem passar un dia de coneixença i vi.
Exacte, i que sempre és una bona oportunitat per conèixer altres dones que es mouen en el sector professional. No sé, Esther, si has tingut l'oportunitat també en alguna d'aquestes trobades de descobrir altres dones, no?
Sí, a l'última que vam fer vaig estar i una passada.
Va ser ja la ponent.
Sí, vaig estar de ponent allà i després doncs, vam fer networking i de fet he parlat amb algunes que també estan interessades en
el que faig. I has fet clientes també?
Encara no.
Encara no. Bé, perquè també es tracta d'això, eh? El networking justament és això, eh? És a dir, ajudar-se entre elles i, per què no, de vegades doncs, que t'apareguin noves clientes. Algun apunt més d'agenda,
sí,
Montse?
Sí, fem el 26 de juliol, aquesta sí, només per dones, no només de talent femení, sinó totes les dones que ens vulgueu conèixer, celebrem el nostre sopar de blanc i també, si voleu venir, sireu
benvingudes.
26 de juliol, entreu a la web.
A on serà aquest sopar? Està decidit?
Ho estem valorant.
Ah, d'acord.
Ho estem valorant, però possiblement serà en un castell.
D'acord. N'hi ha uns quants, castells al territori, o sigui que diguem que el ventall no és del tot petit.
Exacte.
Però en qualsevol cas, doncs a un castell, el sopar de blanc de Talent en Femení, i aquí acabaríem, diguem, la gent d'estiuenca, ja fent vacances, eh? Ja després
vacances
fins al setembre.
Però us donem un apunt més.
Vinga.
D'agenda ja per la propera gala de Premis Talent Femení. Aquest any la gala de Premis Talent Femení celebra els 10 anys de premis. L'any passat van ser 10 anys d'associació. Aquest any 10 anys de premi i serà el 14 de novembre, on encara no podem dir.
Encara no podem dir, bé, ja ho desvetllaran, perquè encara tornaràs un altre dia amb la Susana.
Encara tornarem a fer
abans de fer l'aturada estival, la Montse encara tornarà amb la presidenta, amb la Susana Villagrasa, tornarem a repassar doncs, aquests punts d'agenda i farem una mica de balanç també d'aquesta secció, de l'associació i parlarem d'objectius. Esther, un plaer conèixer-te.
Un plaer.
Encantada i vaja, endavant amb el projecte. Tant de bo creixis tant com tu vulguis, perquè clar, això del creixement també ha de ser el que un vulgui, que no tothom vol créixer fins a l'infinit, ha de ser fins on desitgis. Un plaer conèixer-te i per molts anys a talent en femení.
Un plaer, moltes gràcies.
Acabem, com sempre, amb Les dones parlen.
Avui parlem de Jean Verrier, la dona que va fer la volta al món per amor a la botànica. Jean Verrier va néixer a França el 1740, a una època en què les dones no podien estudiar ciència ni embarcar-se en expedicions. Però res d'això la va aturar. Apassionada per les plantes, es va formar com a herbolària i va treballar colze a colze amb el botànic Philibert Commerson, amb qui compartia molt més que la passió per la natura. Quan Commerson va ser escollit per fer la volta al món amb l'expedició de Bougainville, Jean va prendre una decisió radical. Es va disfressar d'home i es va embarcar com a ajudant seu. Durant anys va viatjar pels oceans sota una identitat falsa, arriscant-ho tot. Però gràcies a ella es van descobrir i classificar centenars d'espècies desconegudes, fins i tot una flor porta el seu nom, Baguetia. Quan finalment va ser descoberta, ja havia demostrat qui era. Jean no només va ser la primera dona a fer la volta al món, sinó una pionera que va desafiar les normes del seu temps per seguir el seu somni. La seva història ens recorda que la passió i la determinació
no entén de gènere i que tant les dones com els homes tenen el dret i la força de seguir els seus somnis. Com gent, siguem valents i, si cal, ens disfressem. Però mai deixem de ser fidels al que portem dins. Les dones parlen.